Gràcies a totes per estar aquí a la presentació del programa electoral de Guanyem. Aquest acte tindrà un format de conversa i l'objectiu és que puguem aprofundir una mica en el programa més enllà dels titulars. També com parlar de la concreció d'aquest programa. Sovint es critica l'esquerra de poc realista, de ser poc aterrada, de tenir un discurs que sona molt bé, que parla de col·lectivitat, de generositat, d'igualtat, però que és irrealitzable. Com si aspirar al benestar de totes les persones, i de totes, vol dir totes, sense discriminar per res, fos una idea només vàlida en paper, quan de fet és el contrari. El que és poc realista és viure com si hi hagués unes persones que mereixen més drets que altres, o com si els recursos del planeta fossin infinits. Agafant el fil, aquest suposat poc realisme de l'esquerra és mentida, i durant els últims 4 anys amb el Xavi i la Júlia al govern municipal s'ha demostrat que, tot i que amb moltes traves, hi ha molt a fer i hi ha alternatives viables als models tradicionals de fer política pel que fa a habitatge, a protecció dels entorns naturals o a l'oferta cultural i a la seva accessibilitat. Durant els últims 4 anys s'ha fet molta feina, però se'n pot fer molta més durant els propers 4. Per tant, avui parlarem de la importància de tenir un projecte i ens l'explicaran diverses candidates i membres de la llista. Però abans apunto els 4 eixos centrals de la campanya de Guanyem, que són també els punts que seguirem durant la conversa. Per començar tenim la garantia de drets bàsics, la necessitat de trobar models econòmics alternatius i de municipalitzar serveis públics bàsics, el suport institucional als moviments socials i a l'associacionisme local i la lluita contra l'emergència climàtica i els macroprojectes com el de Vallcarca o l'autòdrom de Terramar, que suposen una amenaça ambiental, però també moltes altres amenaces. Dins d'aquests 4 eixos, Guanyem presenta 21 propostes que podeu llegir al fulletó que han deixat a la cadira i que configuren els Sitges que volem. Un Sitges per viure-hi, que per altra banda és un lema que s'han apropiat altres partits. Per tant, és una cosa de la que parlarem una mica avui, no? De què és el que diferencia Guanyem d'altres partits de l'entorn local. Aniré convidant a venir aquí al sofà a candidates i membres per fer-los un parell de preguntes al voltant de cadascun d'aquests 4 eixos. I començarem amb la Lorena Lucas, candidata número 1 a les llistes de Guanyem, i la Júlia Vigó, actual regidora d'Habitatge, Drets Socials, Ciutadania i Igualtat. Gràcies. Estic parlant com... Vale. Bueno, primer de tot us volia preguntar com esteu, perquè una entra, una surt, esteu com en moments diferents de la vostra trajectòria i per altra banda també trobo que no és tan habitual trobar-se amb dues dones joves al capdavant dels partits polítics, no?
No, comença tu, va. Jo ho entomo amb moltes ganes. També el fet de ser un projecte col·lectiu, doncs em sento força recolzada. Em sento... Bueno, sempre m'he sentit molt vinculada tant a com a Guanyem amb les polítiques socials. De fet, jo sóc educadora social i no sé, va amb mi, no? Jo veig el projecte de Guanyem com el que realment necessita Sitges. És veritat que estic nerviosa, no estic acostumada ni a fer debats, són les meves primeres eleccions i la meva oratòria potser no serà igual que la resta, però penso que les propostes que portem han de visibilitzar-se i això és el que ens fa destacar de la resta de partits.
I tu com estàs?
Jo a punt de marxar de l'Ajuntament, però no de Guanyem, que això sempre ho hem dit amb el Xavi, que nosaltres hem entès això com una experiència que ha sigut super intensa en tots els sentits, com a projecte polític i evidentment també a nivell personal. I hem tingut clar que hi havia d'haver un relleu, perquè nosaltres sempre hem defensat aquest projecte polític compartit i col·lectiu, perquè nosaltres entenem la política d'aquesta manera indefugiblement. I per tant, tot allò que nosaltres vam recopilar de l'experiència prèvia d'altres persones, d'altres regidors, d'altres companyes de camí, l'hem intentat traslladar a l'Ajuntament
I ara aquesta experiència que puguem haver adquirit nosaltres, doncs també l'hem d'utilitzar d'alguna manera, com totes les altres experiències dins i fora de la institució, perquè tant la Lorena com el Tubau, com la Prado, com totes les que formem part de Guanyem, la puguem utilitzar de la millor manera. Per tant, hi ha una part com de pena també, perquè al final hi ha una part d'haver compartit amb persones amb qui deixarem de compartir coses, però també de molta il·lusió i molta confiança en el projecte.
Amb vosaltres parlarem del primer dels eixos, que és la garantia dels drets bàsics. Jo primer volia preguntar què vol dir això d'un Sitges per viure i a què ens referim quan parlem de drets bàsics.
Clar, nosaltres el 2019 vam començar a parlar d'un Sitges per viure perquè precisament hi havia com molts indicadors de que això no s'estava produint. I quan ens posem a pensar quins són aquests indicadors de que el Sitges pot arribar a ser o està sent en alguns casos una vila invivible on costa sobreviure, doncs ens trobem que realment no hi ha garantits alguns drets bàsics. I el primer de tots, de manera indiscutible, que segur que ens atravessa a totes, és el dret a l'habitatge. Aquí a Sitges som un dels municipis, ja no només a nivell de país, de Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol, on tenim els preus més elevats, on han crescut més en les darreres dècades, on la dinàmica d'expulsió de població ha estat més greu, i per tant això s'ha de revertir. És que no hi ha una altra alternativa. És a dir, nosaltres posem molt de relleu que no hi pot haver inacció en polítiques d'habitatge, que cal una transformació real en polítiques d'habitatge i que els municipis tenim moltes coses a dir. Ja no només perquè tenim algunes competències en matèria d'habitatge, sinó perquè tenim també aquest contacte amb la realitat que moltes vegades, i això és evident dins de les administracions, la resta d'administracions no coneixen. Per tant, el paper actiu del municipalisme per construir aquests Sitges per viure-hi. Però més enllà de l'habitatge, també és com alimentem o com fem que la nostra vida sigui digna, i això passa per la defensa d'altres drets, com poden ser l'educació, evidentment, entesa com un sentit ampli, més enllà de l'educació formal, és a dir, parlem de lleure educatiu, parlem de l'educació de les persones adultes, parlem d'educació en un sentit molt ampli, també parlem de salut i salut emocional, que ha tingut un impacte molt clau durant aquests últims anys i sobretot arrel del debat públic que s'ha obert després de la pandèmia i les seves derivades, però parlem també d'inclusivitat, parlem de cures, parlem, que això ho parlarem també després, no?, de drets laborals, és a dir, tota aquesta amalgama de coses que fan que les vides a Sitges siguin possibles i a més siguin dignes de ser viscudes.
A tu et volia preguntar per la segona part de la frase, quan diem garantir drets per totes, què significa aquest per totes, no? Que a més tu com a educadora social doncs has estat en contacte amb persones que viuen situacions de vulnerabilitat que no són potser comuns a moltes persones que estem ara aquí. A què ens referim amb aquest totes? Què inclou?
És que un dia realment pots estar aquí, la teva vida pot ser... Bueno, pots estar garantits els teus drets, bueno, tens una accessibilitat a la salut, pots comptar amb un suport d'un psicòleg privat, però és que no saps què et pot passar demà, no? I veiem molt com hi ha gent dormint al carrer i ho estem normalitzant, però és que potser demà estic jo. Si no tenim un dret a l'habitatge que s'estigui complint, és que jo demà puc estar al carrer. I aleshores aquí ja estem vulnerant un dret. I no només això, si també hem de pensar en totes les persones que venen, no? I que potser venen perquè estan fugint del seu país i intentem com criminalitzar aquestes accions, no?, amb tot el tema de la venda ambulant, però és que algú es para a pensar realment que són persones que durant 3 anys no tindran accés al camp laboral, que si no hi ha uns ajuts d'emergència social no poden menjar, no es poden dutxar. Sí, realment nosaltres tenim uns privilegis i no ens adonem que hi ha molta gent que no els té. I ja no vull incidir només en les persones migrades, no? És que és això, si tothom idealitza el dret a l'educació, el dret a la salut, el dret a l'habitatge, hi ha tants drets que no estem complint, signem un tractat dels drets humans i aquí no hi ha qui es compleixi. Aleshores, cal incidir en aquests, treballar-los i lluitar-los. I aquí estem nosaltres per fer-ho.
tanquem el primer, serà tot molt, molt breu, com perquè l'acte no sigui molt llarg, tanquem aquest primer bloc de garantia de drets i ara parlarem de una altra cosa que entraria bastant aquí, que són els models econòmics alternatius, és a dir, la necessitat d'aquests models econòmics alternatius i la municipalització de serveis bàsics, i ens acompanyen en Pol Vigó i l'Albert Coromines, que són militants de llarga trajectòria dins de Guanyem. Gràcies. Pol, tu que coneixes bé com funciona l'Ajuntament, què podem fer des de les institucions per oferir alternatives laborals a les ciutadanes i ciutadans? O sigui, en quin punt poden incidir els ajuntaments aquí?
Clar, això ja fa molt de temps que des de l'esquerra rupturista, des de Guanyem, però també ho deien abans des de la CUP, o com a mi ho deia jo des de la CUP i l'Albert també, que l'Ajuntament s'ha de convertir en un motor econòmic, en un actor més de l'economia del municipi. No només sent l'empresa més gran del municipi, perquè és veritat, en nombre de treballadors, sinó fent polítiques actives de creació de treball. I no només de creació, i en parlarem amb la municipalització, per exemple, o podem treure un altre tema, que és la recuperació del patronat i una llibreria pública que donarà feina, doncs, a un llibreter i segurament a més d'una persona allà dins. Però, a més, l'Ajuntament ha de ser garant també de tots els drets dels i les treballadores del municipi. En un municipi en que tenim els dos sectors més castigats laboralment de tots els sectors que hi ha, els més desprotegits, com és el turisme i el comerç. Hem vist últimament que es publicaven estudis de que deien que aquests dos eren els menys sindicalitzats, amb horaris laborals més extensos, contractacions irregulars, etc. Doncs aquí els tenim. I l'Ajuntament ha de ser part activa de la solució, no de l'estatus quo.
I això com es podria fer? O sigui, quin és el camí? Perquè, bueno, ara anem més a fons amb la municipalització, però quina és la incidència que pot tenir, per exemple, un ajuntament a l'hora de vetllar per les condicions que es tenen el turisme i el comerç?
Clar, evidentment, l'Ajuntament doncs, no és qui regula els contractes, els convenis col·lectius, etc. Això ho sabem, però també sabem, i l'experiència d'aquests dos anys ens ho ha dit, que podem fer molt més del que ens diuen que podem fer. La Júlia, per exemple, i ara aquí trec pit de la germana, ha fet una gestió que és excel·lent i que ha anat trencant les fronteres que ens deien que hi havia en les polítiques d'habitatge. I crec que en ocupació potser també hi ha aquestes fronteres que no són fronteres i que ho podem trencar. Hem de ser més proactius. I aquí una altra part de la família, que és la meva mare, exdirectora del nivell 10, potser tindria moltes coses a dir-hi, però segur que s'hi pot fer més.
Vale, ara parlem concretament de la municipalització. Per qui no estigui familiaritzat amb el concepte, que pot ser, es tracta com de la gestió municipal de serveis que es consideren bàsics. Aquest any s'ha parlat molt de la llar d'infants perquè les treballadores, perquè és una licitació, les treballadores tenen unes condicions laborals que no són dignes amb un servei tan important com el de tenir cura de nenes i nens molt petits. On estem i què és el que es pot fer?
Clar, la municipalització jo crec que és una demanda davant de l'anomalia de que els serveis bàsics no estiguin privatitzats. Això comporta, com deies, que hi ha unes carències en el servei, però també unes carències per les persones treballadores, perquè llavors llevan els sous segons el mercat privat, cobren el mínim segons conveni, no són uns sous dignes, malauradament la majoria de convenis, i aleshores hi ha una demanda tant per les famílies, perquè veuen que la gestió podria ser millor, com de les treballadores per la municipalització. Des de Guanyem vam incidir que com a mínim amb el pla d'acció municipal s'obrís, ja el 2019, ja portant això al programa, s'obrís un estudi profund per intentar la municipalització. No estàvem al davant de la regidoria d'Educació i bé, clar, políticament era un govern que sí que hi havia una acció conjunta, però no tothom tirava igual, tenia les prioritats. A la situació que ha acabat patant, no? I de cara a la propera legislatura ha de ser l'oportunitat per intentar aconseguir que sigui públic un servei bàsic com és el dels llars d'infants.
I si no m'equivoco, sí que s'ha promès o fet l'estament des de Guanyem que no es pactarà amb cap govern que no prioritzi aquest tema.
Sí, no, perquè portem massa anys ja amb això, les treballadores ja n'estan fartes, les famílies, doncs, perquè els anys passen i van canviant, però no hi ha hagut família que no veiés clarament que aquí fallava alguna cosa i és hora ja de treballar seriosament per una solució que no l'han provat, n'han provat d'altres, com fent un altre tipus de contracte, tirant la pilota endavant, però la municipalització realment seria la que ens reclamen, per una banda, i la que des de Guanyem creiem que serviria per donar una estabilitat laboral que no hi és i per realment donar un servei digne.
Per últim, per tancar aquest bloc, vosaltres parleu de dos conceptes tècnics que potser algú que no està molt ficat en tema d'economia no controla, que són la progressivitat i la justícia fiscal. Podeu parlar-ne una mica i explicar per què són importants?
Bé, jo penso que són conceptes clau perquè, clar, per seguint el fil de tot el programa Guanyem, nosaltres volem que l'Ajuntament sigui fort, tingui eines per actuar, per tenir pressupostos potents en serveis socials, en habitatge, en polítiques socials. Necessites eines, recursos. Aleshores, dintre dels impostos i l'acció, la recaudació que té l'Ajuntament, hi ha mecanismes i, seguint el principi deies, mesures reals, hi ha mecanismes ja fins i tot contemplats en les lleis vigents que et permeten ingressar més de qui més té, de qui més patrimoni té, de les grans empreses, dels grans hotels, i per després l'Ajuntament amb aquests tenir fons d'armari per fer les polítiques socials.
O sigui, qui més té, més paga.
Sí, tipus impositius diferents per qui més té, qui el propietari d'un gran hotel, un tipus impositiu diferent del petit comerç, per exemple. En sector de serveis i el mateix amb les vivendes. Sobretot parlem molt de l'IBI perquè és l'impost principal de l'Ajuntament, el de béns immobles, que pràcticament la meitat d'ingressos de l'Ajuntament, aproximadament 15-20 milions, ara no me'n recordo de les últimes dades, però són de l'IBI.
I no només és qui més té més paga, sinó en època de sequera, tot i que avui sembla que hi posem una mica de remei, malauradament avui just, i de canvi climàtic i de necessitat d'un decreixement global, també és de qui més genera més paga. Quan qui més genera residus, qui més gasta aigua, aquests també s'ha de mirar d'incentivar que no generi, i la manera més fàcil i més directa d'incentivar a la no generació és la recaptació, és tocant la butxaca, a part de que, diguem-ne, serà un win-win si aconseguim realment que es rebaixi, si paguen menys impostos perquè no gasten tanta aigua i no generen tant residu, millor per tothom.
Doncs gràcies. Ara aprofitem aquest fil de què pot fer un ajuntament, com de capacitats d'un ajuntament, per parlar també del suport institucional als moviments socials i a l'associacionisme local, que és el tercer dels eixos del programa Guanyem. Parlem ara amb el Tubau i la Prado, que són número 2 i número 3 de la llista Guanyem. Gràcies. Vale, doncs, tots dos teniu una trajectòria important en moviments socials, associacionisme, tu al capdavant de barraques i d'unes quantes coses més, i la Prado a l'associació LGTBIQ+ Color Sitges Link, de la qual ets la primera dona presidenta.
Sí.
A tu, Tubau, et volia preguntar quan parlem de suport institucional als moviments i a l'associacionisme local, a què ens referim i per què és important aquest suport?
Primer de tot, que no et posin traves. Aquest és el suport més gran que es pot tenir, perquè com hem pogut veure a través de diverses entitats, doncs ens posen moltes traves, ens posen moltes traves a nivell de permisos, a nivell d'activitats, en quant a horaris, en quant, bueno, amb un fotimer de coses. I clar, tenint en compte que les entitats, doncs tothom està allà una mica aprofitant, no? Està perquè vol estar, òbviament, però ningú cobra, ningú està obligat allà, i clar, ens trobem contra un mur des de l'Ajuntament que no hi ha manera de poder, doncs fer les coses com ens agradaria.
I a banda d'aquesta primera trava, tu què proposaries si haguessis de demanar un parell de coses a banda de, no només el... Clar, una cosa és no molestar i l'altra és ajudar, no?
Al final una mica és que et donin les eines, no? Potser estaria bé, doncs, crear la figura d'un tècnic que ajudés a les entitats, que les acompanyés en el seu dia a dia. Ara per ara sí que és cert que en els últims anys, sobretot des de Cultura, hem tingut una mica d'acompanyament, però bé, vas a altres departaments de l'Ajuntament i aquest acompanyament és inexistent, no el trobes, trobes traves. I bé, jo crec que una figura d'aquest estil ens ajudaria a diverses entitats, i no només a les entitats, que també podria ajudar a moviments socials, a comissions de festes, que al final són comissions municipals, però que també es troben traves per part d'alguns tècnics municipals, i crec que això, doncs bueno, és una de les coses a millorar, i que hi ha manera per fer-ho.
Ara anem a parlar de cultura. Des de Guanyem incidiu molt en la necessitat de parlar de la cultura no com un tema d'oci, sinó com una eina de transformació social real, i no com un privilegi, sinó com un dret que s'ha d'assegurar. De quina manera fareu, de quina manera fareu efectiu aquest dret, i quines propostes teniu en aquest sentit?
Quines preguntes més?
Ben cita.
A veure, és que hem denunciat, ja ho has dit tu, no? La cultura no pot ser mai un privilegi, ha de ser accessible, i accessible no només a nivell econòmic, no només arribar a les persones que no tenen els medis econòmics, sinó fer una cultura més accessible també per persones amb altres capacitats, no? Fer els espais que puguin accedir des de tema subtítols per persones amb problemes
d'audició.
Exacte, és que és una mica nerviosa, temes de totes aquests problemes que tenen aquestes persones, que puguin accedir, no? Rampes que no existeixen ara mateix, o són molt una mica cutres, no? El que pots trobar-te, no?
Després, fa un temps tu i jo havíem parlat de, bueno, una mica d'avaluació de l'escenari cultural de Sitges, i tu deies una cosa que em semblava molt interessant, que és que realment hi ha molta activitat cultural a Sitges, sí, però potser el que faltaria és una mica més de posar-nos totes d'acord amb com programem, quan programem, i aquí crec que tenia
posar idees. Ordre, posar, exacte, posar una ordre que no ens trepitgem unes a altres, que hi hagi fins i tot un programa estable també, no? Amb una programació estable, no contraprogramada, la gent té més accessibilitat a la cultura, no es perd tant. Un accés a la cultura implica que el ciutadà, la ciutadana, hi tingui participació també. I quan parlem de cultura no només em refereixo a teatre, a cinema, sinó a debat, a crear debat, a crear xarxa també, no? I això trobo que falta a Sitges, no? Anem cadascú pel nostre costat, no? i és necessari crear aquest espai per entitats també que es dediquen a la cultura, que promouen la cultura i a posar una mica d'ordre.
Vale, doncs gràcies a tots. Vols dir alguna cosa?
Sí, bueno, de fet, fa unes setmanes van haver-hi uns debats que bueno, va ser la primera pedra, la primera llavor, per tal de que diferents entitats del poble doncs, puguin reunir-se, puguin posar en comú les problemàtiques i crec que això anava una mica en sintonia amb el que deia la Prado. Doncs teixir complicitats entre nosaltres, teixir xarxes, compartir els problemes una mica i bé, a partir d'aquí, compartint, doncs tot és més senzill.
No només això, justament des d'aquest govern s'han creat ja una sèrie d'eines, com per exemple, ho comentàvem l'altre dia, no? el calendari compartit amb entitats perquè no es trepitgem justament. No? No, segueix el problema. Aleshores, potser també es necessita, com abans comentava Tubau, no? De crear aquesta figura d'acompanyament a les associacions, doncs una figura també que posi d'acord a totes, no? Perquè al final la contraprogramació és negativa per l'usuari, per ciutadà, per la ciutadana. Ens perdem moltes coses.
I per altra banda també comentar una cosa, el paper que té a les associacions la llengua, això és bàsic. Les associacions s'està promovent la llengua. Avui en dia tots sabem del risc en què està la llengua catalana i a través de les entitats s'està promovent i creiem que és, bueno, és bàsic doncs, que segueixi promovent i que segueixi potenciant en el seu dia a dia.
O sigui que agafant una mica el resum de tot seria com treballar d'una manera més endreçada per tothom, no? Com amb l'ajuda que reclames de l'Ajuntament al final és com posar ordre i posar una mica les mans perquè la gent pugui tirar endavant els moviments i associacions.
I la paraula transversal. O sigui, no ens oblidem mai de la transversalitat en tot. En el nostre programa aquesta paraula està a tot arreu. Perquè és necessari pensar en global i pensar en crear xarxa i no discriminar.
Perfecte, doncs crec que em queda bastant clar. Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Hem parlat de cultura, que és com gran part de l'ADN sitgetà. Ara parlem també d'una altra part d'ADN sitgetà, que és el medi ambient com el nostre entorn natural. I anem cap al quart i últim eix, que és la lluita contra l'emergència climàtica i contra els macroprojectes. En parlarem amb en Manel i el Quique. Val, aquí hi ha una dada que jo no tenia, que és com que el 70% del territori de Sitges està protegit, que crec que està bé començar per aquí per assentar la importància que té parlar d'això.
Molt interessant, sí, sí, tant. Sitges, com coneixereu, tenim una gran part del territori que és Parc del Garraf, i això potser ho coneixem tots, té una figura de protecció, xarxa Natura 2000, que és la figura màxima protecció europea que hi ha, però a més també tenim aquesta figura de protecció als colls, només a la part de Sitges, molt interessant, la Riera de Ribes, i inclús tot el que és la façana marítima, passada, la façana marítima, és a dir, al mar, hi ha el fons marí està protegit dins d'una figura que és Costes del Garraf. I llavors tot això suma aquest 70%. La part positiva és aquesta. La part negativa és que tots els indicadors des de comunitat científica, seguiment d'espècies de biodiversitat s'està demostrant i amb la situació d'emergència climàtica encara més agreujat i l'expansió dels usos de les persones, doncs, que tot i tenir aquest 70%, cada vegada ja està més en risc la biodiversitat i els entorns naturals.
Vale, doncs primera pregunta jo crec que seria com valoreu el que s'ha fet en els últims anys en matèria de protecció del territori?
Clar, tot i tenir aquest 70% d'espai protegit a Sitges, clar, és lògic que les figures de protecció han de venir de nivells superiors al municipal, no? És el que es fa, per això hi ha aquesta xarxa natura europea o parcs que gestionen a diversos nivells, però tot i així des del municipalisme és on es pot fer l'acció final, no? És importantíssim sensibilitzar, educar ambientalment a la ciutadania, als visitants, i fer polítiques a tots els nivells també, transversalment, com deia la Prado, des d'urbanisme fins a moltes altres àrees, tenint en compte aquests valors ambientals i aquesta protecció del medi. En els darrers anys, Sitges no ha estat el model principal. El model ha estat d'expansió, d'augmentar els usos al màxim de nivell del sòl, i evidentment preservant aquest 70% perquè per figures superiors està protegit, però arribant fins als límits d'aquest terreny protegit. Llavors, fins ara diguéssim que és molt millorable.
Parlar de protecció del medi ambient o d'emergència climàtica i no parlar de les platges seria molt raro, a més com quan dins de l'entorn polític local s'assenyala tant a Guanyem pel seu posicionament respecte al que es pot fer i al que no es pot fer una platja. Com, no sé si podeu explicar una mica
sí.
On està Guanyem en aquest punt.
Bueno, jo intueixo que vas pel tema de la draga.
És per un, exemple, dels, temes, és un no? dels temes, però no és l'únic tampoc,
no,
perquè
ha...
és com que hi ha un missatge
sí.
de draga sí, draga no.
Draga
però...
no, la draga no. Bueno, la draga per començar, podríem dir que és molt necessària als ports. No? Els ports, per exemple, pel simple fet de la corrent marítima, es creen, bueno, es crea d'esto de sorra, bueno, hi ha molta sorra, llavors per l'entrada del vaixell no es pot, o sigui, no, s'ha de dragar sí o sí. En canvi, a l'hora de transportar aquesta sorra a la platja, és una sorra amb molt baixa qualitat. Bueno, no sé, tots hem anat a Sant Sebastià alguns anys i hem dit, hòstia, quina pudor, o la sorra està negra, bueno, pues, és per aquest motiu. Per altra banda, també extreure sorra del fons marí vol dir remoure vida marina, plantes marines, i tot això tu carregues. Llavors t'estàs carregant tot el tema sostenible. No sé, vols afegir alguna cosa més?
No, ho has dit molt bé, ho has dit molt bé. En la línia aquesta marina de Sitges, a més tenim una sèrie de plantacions de posidònia que estan protegides, que també és un dels punts que proposem, no? Fer un seguiment, uns estudis que s'han començat a fer, però prosseguir, i evidentment el dragatge doncs, té un impacte directe sobre la posidònia. Hem fet dragatge durant moltes dècades, constantment, i evidentment per la dinàmica del litoral, per l'emergència climàtica, que està clar, perquè ja no hi ha marxa enrere, ho diuen tots els indicadors, que el nivell del mar pujarà. Això sumat als efectes que hem vist del dragatge, doncs no és sostenible.
Això
no és
molta vida marina, també, el tema de la pujada...
També, i la pujada de la temperatura del mar. Llavors, hem de fer polítiques de protecció, no polítiques d'anar a mitigar sense evidència científica darrere que a llarg termini ens pugui solucionar. Evidentment, endavant amb estudiar, crear comitès d'estudi i buscar alternatives per preservar al màxim la vida marina i les platges, però que sigui de forma sostenible. El dragatge continuat i sistemàtic sense una alternativa, no.
Clar, també és la cosa de posar l'entorn natural com a protagonista i no l'ús que nosaltres com a humans fem d'ell, no?
Bueno, és que bàsicament no pot ser una decisió política, és el que diu el Manel. Al final hi ha gent científico-tècnica que t'explicarà aquests temes i et farà un informe i et dirà això no es pot fer per tal, tal, tal. El que no pots fer tu com a polític és dir, pues, jo pel turisme pues, ho faré perquè vull tenir platges. Bueno, potser cal valorar qualitat i quantitat, també.
Val, si us sembla, podem tancar també aquest últim eix parlant de macroprojectes com l'Autòdrom de Terramar o Vallcarca, el suposat hub tecnològic que es vol fer allà.
Sí.
Què en dieu?
Evidentment, des de Guanyem és que els macroprojectes plantejats d'aquesta manera tenen un gran impacte sobre el medi ambient. S'ha de posar en context, no? Que la... És a dir, l'espècie humana està molt interrelacionada amb el seu entorn i amb els animals. És a dir, qualsevol impacte que hi hagi en l'entorn vegetal, animal, pot tenir conseqüències directes sobre l'home i sobre la seva salut. Llavors, sota aquest paraigües, i entenent que tenim aquestes figures de protecció Sitges, que són el 70%, macroprojectes que poden portar a una massificació, a gran afluència de persones, activitats molt extractives, i tenint en compte que estan desapareixent aquests hàbitats, que cada vegada hi ha menys biodiversitat, i que hem de fer polítiques de protecció i no polítiques que poden vulnerar aquests ambients, els macroprojectes no entren en aquest escenari.
Suposo que aquí també tanquem una mica el cercle, perquè tota l'estona estem parlant una mica del que pot fer i el que no pot fer un ajuntament, és a dir, hi ha coses com l'emergència climàtica, el canvi climàtic, que t'agafarà sí o sí una mica... Vull dir que no tens gaire mà per fer coses, però sí que pots no fer-ne, no? En aquest cas, o mirar-les d'una altra manera.
Sí, exacte. És a dir, amb el tema de l'emergència climàtica, és un repte que és global, no? És molt més enllà des del municipi. Però hi ha una sèrie d'accions el que es diu adaptació, mitigació, i defensa del canvi climàtic que es poden emprendre a tots els nivells i s'han d'emprendre també a nivell municipal. I hem de tenir un punt de vista llunyà, no curtermista, yeah. Perquè la situació és la que és. Aleshores, macroprojectes, polítiques que no estiguin entrant dins d'aquesta mitigació, adaptació o defensa, poden tenir efectes que siguin totalment contraris al que ens esperem i als que volem.
Doncs moltes gràcies a tots dos.
Vale, gràcies.
Hem passat breument pels quatre eixos: garantia de drets, alternatives econòmiques i municipalització, suport institucional a moviments socials i associacions i gestió d'emergència climàtica i què fem amb macroprojectes. Si voleu aprofundir més en qualsevol d'aquests eixos o en les propostes, just avui hem publicat el número 2 de la revista Sitges Orgullosa, que intenta, doncs, això que hem fet avui, no? Anar una mica més enllà dels titulars d'un programa per, doncs, realment explicar quines coses creiem que són importants i com les durem a terme. Avui havia de venir també el Carles Riera, diputat de la CUP, a tancar aquest acte, quan aquest acte era els Jardins del Drac, i la gràcia de la seva figura aquí també era com... Clara, s'està parlant molt de que se'n van el Xavi i la Júlia, no? De, ostres, dues cares en les que hem confiat, que han fet molta feina. Justament la seva presència del Carles Riera avui aquí era com per posar en context que Guanyem no són cares, no són unes persones concretes, és un projecte de país, i sobretot és un projecte que vol anar a, doncs, a cuidar de la gent. Crec que amb això ja ho he dit tot. Moltes gràcies a totes, espero que hagi estat entenedor i passable, i moltes gràcies.